Cugat.cat, Premi Innovació 2008, atorgat per Ràdio Associació de Catalunya. Som el primer mitjà local en rebre aquest guardó per la seva conversió de Ràdio Sant Cugat en Cugat.cat, per la seva aposta per la comunicació multimèdia i de proximitat, per la seva tasca d'integració ciutadana. Imprescindibles, gràcies a tu.
Només ho faig per tu, que m'escoltes callada en silenci. Només ho faig per tu.
Molt bona tarda, passen tot just 10 minuts de les 7. Benvinguts a l'espai especial que els ofereix avui Ràdio Sant Cugat i Cugat.cat després d'haver-se batejat fa pocs instants l'estudi número 1 de les nostres instal·lacions amb el nom de Ramon Barnils. En aquest acte hem tingut la presència del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserres, de l'alcalde Lluís Recoder i també representants de tots els partits. Precisament per parlar de la figura de Ramon Barnils i d'altres temes d'actualitat, comptem ara en aquest estudi recentment batejat amb el conseller de Cultura. Molt bona tarda i gràcies per haver vingut.
Molt bona tarda, al contrari.
A l'alcalde, que ja l'hem presentat, també molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també parlaran en aquesta petita tertúlia en Xavier Fornells, que és director de Cugat.cat. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també el president del grup de periodistes Ramon Barnils, Oriol Cortacans.
Hola, bona tarda.
Si els sembla, per començar aquest petit espai tertúlia que dediquem avui en aquest bateig, els demanaria als quatre una petita valoració, un record que tinguin de la figura de Ramon Barnils, tant des de la seva perspectiva humana com periodística. Si vol començar vostè, conseller.
Doncs humana, una cosa que habitualment no se li atribueix, i és que era una persona tendríssima i molt entranyable, encara que de vegades es disfressava de persona irreverent, una mica càustica, que ho era també, però sobretot parlant dels temes més íntims, de la família, de coses d'aquestes, era una persona tendríssima i molt amic dels seus amics. I el que passa és que el personatge Barnils també tenia una gran dimensió i de vegades era capaç de trobar el punt just de causticitat, d'agudesa, però que perforava la realitat. I això, d'alguna manera, per la majoria de gent que el coneixia menys, és el que s'acaba menjant el Barnils íntim.
Alcalde, quin record té d'aquest Sant Cugat il·lustre?
Coincideixo amb el que deia el conseller, no? Sota aquesta imatge d'home punyent i a vegades doncs, fins i tot podia ser allò, els seus comentaris podien ser feriós, hi havia un home tendre i molt, molt sensible. No? I jo crec que, a banda d'un gran professional, i d'això en parlaré ara d'aquí un moment, doncs ell era un home que... Estic segur que el Ramon Barnils era un gran tímid, no? I aquest era l'embolcall de la seva timidesa que alhora doncs, també portava al costat aquesta gran sensibilitat que demostrava doncs, en tantíssims temes. No? I professionalment, jo crec que és el periodista de Sant Cugat en majúscules. No? A Sant Cugat ja tenim molts periodistes i molt bons, però en Ramon és el periodista en majúscules i ho dic des de la perspectiva que és un home que va fer escola. I això és el que crec jo que el fa mereixedor de tantes coses, no? Entre elles doncs, el fet de que avui hagueu decidit batejar aquest estudi principal de Ràdio Sant Cugat amb el seu nom, però és un home doncs, que té allò, fans, que té persones que han seguit la seva estela professional i personal, el seu mestratge, i que amb el temps, i ja fa uns quants anys de la seva mort, doncs, la seva figura ha anat creixent.
El president del grup,
sí, jo, afegir això un altre aspecte del Ramon Barnils i era el seu gran coneixement dels temes, no? sota aquesta figura càustica o aquests comentaris provocadors s'amagava una persona que tenia un gran coneixement de moltes coses, no? Algunes vegades sovint en actes d'aquests de presentació de l'exposició que estem com a grup estem portant amunt i avall, algú ha comentat alguna vegada això de que s'havia llegit l'Enciclopèdia Britànica pàgina per pàgina, no? I que era veritat això, no? O sigui, era una persona que tenia molt coneixement de moltes coses i que potser de vegades semblava que estava provocant només, però realment tenia un gran coneixement del que estava parlant.
Si es permet, és que llegia molt i era força endreçat. que això tampoc és una cosa que es digui gaire. Jo recordo que a la casa que tenien a Barcelona durant molts anys, a la darrera planta, hi tenia unes estanteries que s'havia muntat ell, i no hi tenia llibres, hi tenia revistes posades planes unes damunt de les altres, i les tenia organitzades per temes, i per tant tenia una mena d'arxiu temàtic sobre tot, i en allà tenia tota mena de retalls de publicacions i coses d'aquestes, posat una cosa damunt de l'altra, però hi havia un ordre i en allà ell ho trobava tot. I després l'altra cosa és que, a banda d'algun llibre com el de La Torna de la Torna, que va fer amb un grup d'alumnes i tot això, ell tenia un gran respecte per la veritat i per la informació i la qualitat d'informació. I el que passa és que moltes vegades per ell el que era periodisme d'investigació no era, diguem-ne, el periodisme de la investigació políticament correcta i amb les fonts convencionals establertes i oficials i tot això, sinó que de vegades investigar volia dir sortir una mica del camí i veure què trobaves, no anant pel mig del bosc, i jo crec que ell amb això era un gran mestre. I l'altra cosa també rellevant és que ell era un devot dels grans escriptors. I ara, abans, quan l'alcalde explicava això de la timidesa, penso que potser un dels punts en els que es denotava això, a part que ell es menjava la vida a queixalades i havia de viure molt, i el viure li traia temps de treballar, és que ell, sabent que tenia un gran talent literari, no va acabar de gosar posar-se a fer literatura, la qual cosa és una llàstima. Si tenim literatura periodística del Ramon, però en canvi no tenim literatura. I en això, un dia de copes, recordo que amb el Juanito Sagarra parlàvem d'això, i alguna colla de jovenets que anàvem amb ells, que llavors devíem ser recent llicenciats o una cosa així, si devia, perquè fa molts anys de tot això, els hi vam preguntar que per què no feien literatura i per què no escrivien literatura. Perquè a més hi havia un moment que ho dèiem en un context en què no hi havia gaire literatura de gran nivell aquí. Era una mica abans del camí de circa del Jesús Moncada i d'una certa eclosió d'una altra generació, que és la del Monzó i gent que llavors era molt jove, i ells deien que estarien disposats a pagar algú perquè escrivís les novel·les que ells imaginaven i que voldrien escriure. No? És com si la vida, diguem-ne, no els hi donés temps, prou temps, per fer l'obra literària que de manera ambicionaven. I això a mi em va quedar gravat i em sabia greu, és a dir, com algú amb tant talent, és a dir, algú tan dotat per l'escriptura i tot això, doncs no feia el pas també de fer el que després ha estat molt comú, que són aquests llibres de periodistes, i que ell només ho va fer, de fet, amb grups d'alumnes i fent de mestre, perquè potser llavors podia fer tots els papers de l'auca junts, és a dir, feia de mestre, feia de periodista, feia d'escriptor, feia d'orientador, feia una mica de tot, no?
Xavier Fornells.
Jo, el que el vaig tractar en el Ramon, més que professional, va ser vitalment en aquesta part, diguem-ne, de la vida. Jo penso que aquesta contraposició que ha fet el conseller, i potser és un dels debats més interessants que es podrien fer avui dia, no? Però, vaja, avui estem aquí perquè hem batejat aquest estudi, perquè penso que la ciutat doncs ja té un parc, té Ramon Barnils, i la ciutat ja... però pensava que la ràdio, i al final, doncs, era un tema que feia temps que estàvem al darrere, i al final, doncs, mira, ha anat així, no? I hem fet aquesta placa, que hem posat Sant Cugat, la catalanitat i les llibertats. I, clar, recordar Ramon Barnils... he recordat, sempre he posat Sant Cugat a la primera, on ha anat a algun lloc, no, jo sóc de Sant Cugat, no? És una manera de dir, jo estic en el món des d'aquesta perspectiva, que Sant Cugat, que era el seu Sant Cugat, tampoc sabem ben bé què volia dir, no? Però la Carmen és el que sap més bé això. Després, la catalanitat, no? Jo penso que és un referent clau per entendre on estem ara, els problemes que hi ha hagut, d'on venim, i les llibertats totes. Jo penso que ell no en deixava passar ni una, no? I després jo crec que hi ha la part de mestre de periodistes, i hem volgut posar aquesta frase que ell ho repetia molt, el més important és repreguntar, en el sentit que la primera pregunta al convidat, doncs, a l'entrevistat, té les defenses preparades, a la segona ja no en té tant, a la tercera menys, i a la quarta repregunta és quan trobes el tema i tens el titular, no? Però era una manera que explicava ell...
Ramon Barnils ja a la segona ja havia destrossat el convidat, eh?
No, perquè utilitzava aquestes fórmules, diguéssim, de conceptisme barroc, que et deia la frase i obligava el preguntat o l'entrevistat a entendre la pregunta, perquè jugava aquestes fórmules a vegades enganyoses, no? I més amb una fórmula barroca més complexa, no? Però vaja, jo penso que és... és un honor més que hagi vingut el conseller Tresserras, que ha estat mestre de periodistes, és el primer conseller així mestre de periodistes, jo no sé si n'hi ha hagut més d'aquest tipus, no? Perquè ja ens haurien d'anar a la República, em sembla.
Bé, però lletra ferit sí.
Lletra ferit sí, 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 però aquí el tema és el periodisme, no?
Aquí a la redacció, quan ha entrat, hem dit que aixequin la mà els que han estat alumnes del conseller i no han aixecat uns quants, no?
Sí,
uns
sí,
quants,
sí,
quants,
sí,
sí.
Bé, perquè, i de la meva generació, uns quants deixebles i seguidors del Ramon, de fet. I, sí. Perquè ell això s'ho prenia molt seriosament. Hi va haver un temps que vam intentar recuperar-lo per l'Autònoma i va estar uns quants anys. Després va marxar. Hi va haver un moment quan l'Enric Marín era degà de la facultat que vam intentar recuperar-lo, però llavors ja no vam estar parlant i tot plegat, però ja no va poder ser. Però sí que donava classes d'escriptura, per exemple, a l'Ateneu i altres llocs. I vaja, és a...
Però se'l dona a conèixer a les facultats de periodisme, perquè alumnes que han passat, per exemple, per l'Autònoma, que és el lloc on ell va donar classes, vam tenir molt poques referències, excepte la que donava vostè a vegades a classe, algun professor més que no m'agradaria ara oblidar-me. Era un professor, mestre de periodistes, que ha caigut a l'oblit moltes vegades a l'Autònoma, si més no l'experiència que tenim molts, que vam haver de ser nosaltres mateixos qui l'intentéssim conèixer, no eren els professors qui ens l'ensenyaven, per entendre's.
Bueno, les facultats de periodisme encara han d'acabar de canviar molt i han de recuperar una certa perspectiva de la proximitat. De fet, durant uns quants anys, quan jo vaig estudiar, ningú ens parlava que existís Josep Pla. I el primer que ens va fer llegir el Pla va ser el Ramon Barnils. És a dir, que aquí hi ha tota una seqüència i, per tant, suposo que ara hi haurà gent que farà llegir Ramon Barnils. I bé, jo crec que això ha d'anar fent una mica de camí. No acabem de tenir un cànon. El Josep Maria Casasús, que també viu a Sant Cugat, té un parell o tres de llibres que compilen una mica periodisme, i ell és dels que va prestar prou atenció al periodisme que s'havia fet a Catalunya, i en part és en l'origen de la revalorització de Josep Maria Planes. També hi ha alguns periodistes de la seva generació, la Irene Polo i molta altra gent. I jo crec que dels periodistes de finals del franquisme i de la transició, doncs potser encara ens falta una mica de perspectiva històrica. De fet, el Ramon va morir molt jove i potser encara no ens n'acabem de fer el càrrec i no hi ha hagut la distància com per poder treballar la seva obra amb aquella distància mínima que de vegades cal, no? Perquè encara ara els estudis sobre el Ramon, jo estic segur que encara es fan des de la devoció absoluta, o bé es fan des d'una distància i d'una manca de complicitat també absoluta, i probablement una mica més de temps permetrà donar compte de la importància de la seva obra. I sobretot quan compares amb la mena de periodisme que en cada moment s'anava fent. De fet, ara es comença a fer també amb el Manolo Vázquez Montalbán, i jo crec que probablement el Manolo Vázquez Montalbán és el més gran periodista en llengua castellana que hi ha hagut aquí, encara que feia alguna cosa en català, però sobretot en castellà, i probablement el Ramon Barnils era l'equivalent més dotat. De la quinta, diguem-ne, que es van fer les primeres armes al Teleexpress, la segona meitat dels 70, sobretot, doncs probablement ells dos són dels periodistes més dotats, amb tots els respectes, i demano excusa si cal, per les altres grans figures del periodisme de la seva generació.
Jo crec que ell era molt visceral també, no? I també generava certs amors i odis amb molta gent, no? I suposo que això també és degut, també és una de les raons per la qual doncs, hi ha llocs doncs, que no se'l dona a conèixer, diguem-ne, no?
Incomodava
molt, sí, sí.
Bé, no, tenia molts amics i també molts enemics, no? Però vaja, jo estem en directe avui a Ràdio Sant Cugat, tenim el conseller que l'hem convidat per aquest bateig i a més li volia agrair públicament al conseller l'atorgament d'un premi que ens han donat d'innovació, perquè ell era el president del jurat, precisament, no? I estem fent doncs una transformació d'un mitjà de proximitat i bueno, no sé, volia saber també la seva visió, perquè no hem parlat d'això i ens l'hem trobat.
Es tracta del Premi Ràdio Associació d'Innovació per la conversió de Ràdio Sant Cugat en Cugat.cat. Vostè formava part d'aquest jurat. Què destacaria després de la visita i d'haver conegut aquesta conversió que hagi fet que el mitjà hagi aconseguit el premi?
Bé, jo crec que cada any, diguem-ne, hi ha experiències que són més rellevants i que fan més trajecte. De fet, en aquest àmbit gairebé tothom es veu obligat a anar innovant i anar fent coses constantment. Jo tinc la impressió de que en aquests moments, en el camp dels mitjans de comunicació, la cosa més rellevant que hi ha en marxa és l'abocament a internet comptant que en molt poc temps hi haurà molta més amplada de banda disponible per a molta més gent, i que internet esdevindrà una mica la plataforma que en tot el que és la comunicació més global, però també en el que és la comunicació més local, serà l'espai de relació. O sigui, internet serà la plataforma damunt la qual hi haurà els diversos mitjans. Llavors, que hi hagi un intent d'avançar molt en aquest trajecte, buscant una mena de mitjà multimèdia que combina imatges o textos, tota mena d'elements informatius, a mi em sembla que això és destacable. I després Sant Cugat té aquella dimensió que tenen diverses poblacions del Vallès, però que Sant Cugat la té molt clara, que sense ser allò una gran ciutat, perquè Barcelona sembla que s'ho mengi tot i és l'única que té aquest rang en el país, doncs ja té una posició de nivell que quan es fa una innovació d'aquestes característiques molt fàcilment té un impacte global. És a dir, que de vegades hi ha coses, si les fas en un poble molt petit, allò poses wifi dalt del campanar i tothom està connectat, o coses d'aquestes, doncs bé, és molt interessant, però l'experiència és difícilment exportable. En aquest cas, el projecte doncs és ambiciós, vol dir gent professionalitzada, vol dir, és a dir, no és només allò, una idea que un té un dia i l'aplica, sinó que hi ha tot un esforç al darrere i un projecte. I de seguida, quan ho vam comentar amb el jurat, doncs es va veure clar que era això. Hi havia el Jordi Margarit, hi ha l'Assumpció Maresma de VilaWeb, que coneix molt bé tots aquests temes perfectament, hi havia la Imma Tovella, que també és un altre especialista en tot això, i la rectora de la Universitat Oberta, hi havia el Carles Solà, que havia sigut el conseller d'universitats i que amb aquests temes doncs, va treballar-hi molt perquè tenia sota la seva competència Societat de la Informació. És a dir, que jo crec que hi havia un jurat, diguem-ne, prou qualificat en aquests temes com per valorar adequadament l'interès del projecte, no? Del projecte i de la realitat.
Hem de plegar,
sí, hem de plegar perquè
sabem que el conseller avui té un altre acte a Sant Cugat, que és la inauguració dels nous estudis de televisió a Sant Cugat, o sigui, avui va de mitjans de proximitat per la nostra ciutat, i li volíem agrair a l'alcalde, a tothom que ha vingut en aquest acte, molt senzill, ja veuen, només és això, a partir d'ara, ja quan al matí fem el programa des de l'estudi Ramon Bernils, o sigui, ho farem sortir cada dia, serà una fórmula d'aquestes, ja ens hi adaptarem, no? Però hauríem de fer que Catalunya Ràdio en tingui una, eh?
Sí, també ara aquests dies va morir un altre gran periodista radiofònic, uh-huh. I vaig suggerir, el Salvador Escamilla, i vaig suggerir que potser féssim alguna cosa al respecte, vam parlar una mica amb la família, i jo crec que ens passa això, és a dir, que hi ha mitjans de comunicació que són joves. Nosaltres vam veure com hi havia un tall en la continuïtat a la ràdio en català durant tot el franquisme, i això potser no ens ha permès valorar adequadament algunes figures de la primera etapa de la ràdio. I la veritat és que va ser la ràdio en català, però també en castellà, és a dir, que hi va haver dificultats per establir les continuïtats. Però de la gent que va fer possible ja la ràdio més innovadora a partir dels anys 60, 70, aprofitant les escletxes, doncs ara comencem a tenir, a part d'alguns històrics que estan en bona forma, la Francina Boris i alguns altres, doncs comencem a tenir les primeres baixes. I jo crec que la ràdio ja té prou trajecte com perquè puguem aprofitar les nostres instal·lacions per retroomenatge i incorporar memòria a aquestes instal·lacions que tenim del mitjà radiofònic.
Doncs posem el punt final en aquest espai. Moltes gràcies a tots per haver assistit en aquest bateig de l'estudi número 1, i a totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, recordar-los que precisament com som una plataforma multimèdia, d'aquí a breus instants ja tindran vídeos, talls de veu, textos sobre aquest bateig de l'estudi Ramon Bernils. Moltes gràcies a tots.
Cugat.cat,
adéu-siau. Moltes gràcies.
Gràcies.
Cugat.cat, Premi Innovació 2008, atorgat per Ràdio Associació de Catalunya. Som el primer mitjà local en rebre aquest guardó per la seva conversió de Ràdio Sant Cugat en Cugat.cat, per la seva aposta per la comunicació multimèdia i de proximitat, per la seva tasca d'integració ciutadana. Imprescindibles, gràcies a tu.
Només ho faig per tu, que m'escoltes, que...